Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 13 de novembre i s'ha retirat David Villa, que potser algú ja pensaria que estava retirat, però el cert és que els futbolistes d'avui dia viuen com dues retirades. La primera, quan marxen del futbol europeu, de la gran competició, i la segona, quan efectivament es retiren. Bé, doncs avui s'ha retirat David Villa, un futbolista que va costar que arribés al Barça i que forma part de 3 anys històrics. 3 anys en els que van passar moltes coses, i ell va viure en primera persona el 5-0 al Madrid de Mourinho, la segona Champions de Wembley i la Lliga dels 100 punts amb Tito Vilanova. Ni tan sols aquella sortida estranya a l'Atlètic de Madrid que va tenir ha trencat el record d'un futbolista que encara és estimat. I és un altre exemple d'aquesta generació daurada del Barça i també de la selecció espanyola que ja comencen a retirar-se. Aquell gran Barça comença a veure com les seves estrelles es van fent grans. I alguns dels integrants d'aquests grans títols de l'època Guardiola i posterior ja comencen a tenir edat per anar pensant en què fan després. Avui plega Villa i nosaltres ara només ens queda que pensar que tingui molta sort i que aquí encara en tenim més. Perquè Messi, que ja hi era llavors, encara hi és ara i té corda per estona. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El club de la mitjanit, amb Francesc Garriga.
La Supercopa d'Espanya de futbol es jugarà a l'Aràbia Saudita. Res de nou, perquè allà també s'hi va jugar la Supercopa italiana, que abans s'havia jugat a la Xina i als Estats Units. Hem vist partits de l'NBA disputats a Europa, però res d'estrany tenint en compte que el Dakar ja fa anys que no passa per Dakar. Competicions que van cap aquí i cap allà.
Us agrada o no us agrada?
Un tema que es mereix una assemblea de compromissaris.
Ostres, només un vot a favor, eh?
D'aquí uns minuts sabrem quins arguments se li han acudit al Gerard Jubany.
Huele a leche.
Vindrà el Jubany d'aquí uns minuts. Tenim assemblea de compromissaris, tenim moltes coses avui. Hem de parlar-vos del partit d'amistós a Cartagena, el Barça l'ha jugat avui. Hem de parlar-vos de David Villa. I comentarem segurament Rakitic, que és un altre dels noms propis que ahir va dir que estava trist perquè no juga. Doncs us preguntem per la situació del croat. Rakitic diu que està trist perquè no juga. Creieu que se li ha acabat ja el cicle al Barça? És la pregunta que us fem a @clubmitjanit al Twitter. I com sempre us donem 4 opcions. La primera opció, sí, s'ha acabat el cicle, que marxa al gener. 61% de vosaltres creu que se li ha acabat el cicle. Segona opció, no, jo el voldria de titular. Doncs només un 13%. Tercera possibilitat, no, és un gran recanvi. 16%. I l'última opció, que acabi el curs i ja veurem. Si no queda paciència, 10%. Per tant, vaja, molts de vosaltres que ja voldríeu que Rakitic, pel seu bé i pel bé del Barça, se'n vagi aquest Nadal, o vaja, al mercat d'hivern. Vaig cap a taula, però tenim diverses històries, i tenim partits en joc. De fet, no sé si encara estan en joc, però avui ha començat la Copa del Rei, i en aquest programa ens agrada molt la primera ronda de Copa del Rei. Ara ho actualitzarem, però abans els diré que vinguin a la Sònia Gelmà, al Carles Fité, al Jordi Costa i al Xavi Lemus. Endavant, sisplau. Entren amb la música del disc de la Marató, Sempre has de viure el moment, 31 fam. És aquest disc el dia 1 de desembre, per tant, d'aquí res, 2 setmanes. Podeu comprar amb la vostra capçalera de premsa habitual. S'acaben ràpid, per tant, heu d'anar al quios d'hora. No fer com fa el Fité els diumenges, que hi va més tard. Doncs si vas a l'hora del Fité...
Molt xulo aquest disc, eh?
És una passada. Seria? La Marató el 15 de desembre aquest any, i el disc, com sempre, el tenim uns dies abans per començar a escalfar. Jordi Costa, bona nit.
Hola, bona nit.
Carles Fité, bona nit.
Bona nit.
Sònia Gelmà, bona nit.
Bona nit.
Xavi Lemus, bona nit.
Bona nit. Et volia demanar que no convidessis més al Fité, eh?
Ja comencem així?
Sí, sí, sí.
Què t'ha fet?
No he sopat i només fa que parlar de restaurants.
O sigui, a la prèvia només fa que parlar de restaurants.
Sí, sorprenentment, jo pensava, quan he arribat, he pensat, analitzarem fora abans d'entrar a l'estudi el partit de Cartagena, i no, eh?
Al final no n'hem parlat, al final no. Podem parlar ara.
Sí, home, evident...
Sí, per
veniu preparats, suposo, per parlar del partit de Cartagena.
Sí, jo l'he vist, eh? Encara que...
Surt molt reforçat el Barça de Valverde després d'aquesta victòria fora de casa.
Avui sí que han jugat bé, vols dir.
Es jugava el càrrec. A veure, coses. Copa del Rei. Tenim primera ronda. No, no es diu primera ronda, es diu ronda prèvia. Ronda prèvia. I a mi m'agrada molt aquesta ronda prèvia. Sobretot pels equips que la jugaven, perquè algú es pensarà que ens els hem inventat. No, és una ronda de veritat. Resultats d'aquesta nit, perquè, atenció, que en el seu dia ho vam explicar malament, els guanyadors d'aquesta eliminatòria ja jugaran contra equips europeus, menys els de la Supercopa. Però l'Espanyol i el... No, el València no. I el Sevilla jugaran contra aquests guanyadors. Atenció, Andorra 3, Andratx 0. Això són partits únics. Per tant, el guanyador de cada ronda passa ronda. Andorra 3, Andratx 0, passa l'equip de Gerard Piqué. Tolosa 1, Pontella 0, el Tolosa, equip del País Basc. Becerril 1, Urraca 0. És una llàstima que no passi l'Urraca. Becerril, poble de 750 habitants i que podria veure com el Betis, el Sevilla o l'Espanyol van al seu camp, un camp que és això, de poble de 700 habitants. Comillas 1, Barquereño 1, passa el Comillas, un equip de Logroño. Fraga 0, Peña Zagresa 1, passa la Peña Zagresa, que és d'un poble de 3.000 habitants de Navarra. Melilla 1, Lobón 0, també aquí llàstima, passa el Melilla. La meva eliminatòria preferida és l'Antoniano 2, Atlético de Porcuna 0. Els porcunans no han pogut amb l'Antoniano.
Sí, el gentilici és aquest?
No ho sé. L'Antoniano, que és de l'Ebrija, la localitat andalusa. Ramón y Cajal 1, el Palmar 2, passa l'equip de Múrcia. El Álamo 2, Pedroñeras 1, passa l'Álamo, que és un equip madrileny. I Intercity 3, Gran Tarajal 0. L'Intercity és un equip de Sant Joan de Alacant.
No. Entenc el retintint que vas col·locant a l'hora de dir els equips, però a mi em sembla meravellós.
No.
És a dir, em sembla, dic de veritat, ja era hora...
Que m'agradaria
ja
que el Soler jugués això.
No, exacte.
És a dir, m'agradaria a mi.
Pel futbol modest, que també existeix...
És fantàstic.
I que tenen molts problemes per sobreviure, que tingui un altre... Home, avui per sortir el Club de la Mitjanit i moltes més coses, ho trobo meravellós. I per mi és la gran notícia d'aquest any de la Copa del Rei.
I és una llàstima...
És això, jo dic molt de veritat.
És una llàstima que l'Andorra...
No hi havia catalans.
L'Andorra...
Bé,
ja, per la Federació Catalana jugava a l'Andorra. És a dir, és un per federació.
Ah, és un per federació.
Era l'equip que guanyava la preferent de cada lliga.
Ah, d'acord.
Clar, l'Andorra va guanyar la preferent, va primera pujar tercera... Perdó, la primera catalana o la preferent als altres.
El resum és que l'Andorra de Piqué li pot tocar l'Espanyol.
Absolutament.
Sí. Però hi ha diferents vies, perquè mentrestant... S'ha jugat una cosa, es diu la Copa Federació.
Sí, hi ha quatre equips
més. Això es diuen cada any.
No, però aquest any el guanyador de la Copa Federació... No,
quatre equips de la Copa Federació.
Bueno, és que ha sigut per...
Els semifinalistes de la Copa Federació.
Sí, perquè ha sigut per zones territorials. També tenien accés a la Copa del Rei. És a dir, que
el Prat jugava això,
el Samarit va jugar,
fora,
va quedar fora també, etc.
El Castelló jugava.
Que hi ha hagut, dintre el dia a dia que hem anat parlant aquí molt del Barça, l'Espanyol i el Madrid,
hi ha vida més enllà,
i hi ha molts aficionats. Nosaltres, per exemple, el Samarit va jugar un dimecres a les 12 del migdia, no sé quina, no me'n recordo, no va ser Espanyol, l'Espanyol d'un equip de Castelló, o d'Alacant, no me'n recordo, però que jugaven a les 12 del migdia perquè era festa local aquell poble. Jo vaig jugar un dimecres allà. Doncs mira, això...
Diumenge es fa el sorteig. A més, diumenge es fa el sorteig.
És l'intent de copiar el màxim possible la Copa Anglesa, que té molta tirada, sí, però té molta tirada per tradició. És a dir, que aquí... Sense existir aquesta tradició, jo no sé si tindrà la mateixa
tirada. Bé, però ara tu tens un espanyol Andorra, o encara millor, un Comillas espanyol, i per Comillas es para el món,
cas,
ja.
En tot cas, sempre serà Andorra espanyol, perquè...
Aquí... I a partit únic, en principi.
Però aquí no hi ha sorteig únic.
El camp del més dèbil.
No, hi ha el camp de l'equip més feble, en aquest cas, de categoria inferior.
I... Perquè a Anglaterra no passa això. No. Anglaterra sorteig pur i dur.
No, però aquí, clar, la gràcia és que fins a semifinals és a partit únic. Per tant, segur que en aquesta edició veurem sorpreses. És a dir, pot ser que hi hagi un equip de tercera o de segona B que elimini un de primera.
I sobretot veurem una cosa a la qual no estem acostumats, que és la gestió dels equips grans. A mi això em genera moltíssima curiositat, perquè abans et tocava, no sé, el Novelda, a tornada al Camp Nou, a l'anada hi anava el carro del peix,
i ja
si no... Doncs a la tornada ja ho arreglem, però ara...
Ha estat a triar el Novelda, que precisament...
No, però... Estaves a Torre la Vega, te'n recordes?
Sí.
Estaves tu mal... Torre la Vega-Barça, partit únic, que va jugar a Rivaldo en un camp enfangat, horrorós, fred, I clar, i va haver de posar Rivaldo perquè era a partit únic, allò.
I me'n recordo a Ronaldinho jugant al camp de la Gramenet, que si no m'equivoco el Barça va quedar eliminat.
Sí.
És a dir, clar, la cosa...
A Figueres amb Reixac, no? Sí. També queden eliminats.
Sí. La cosa és
que
tan fàcil...
Que s'havia anat a Andorra el mateix
dia. Això va durar el que va durar.
La cosa és si al camp del Porcunya...
Porcuna.
Porcuna, hi haurà d'anar Messi o no? No, perquè és així. És a dir, tu ets Valverde i dius, què faig? Li dono vacances, que seria el normal, o la seca a la banqueta per si hi ha un 2-0 del Porcuna.
Penseu, però, que aquest any, és a dir, allò que dèiem ara, eren equips de segona B, que eren dues categories. Aquí pot haver-hi quatre categories.
Correcte,
ja, perquè un d'aquests equips encara és de la preferent o de...
És el que deia la Sònia, que a Anglaterra pots trobar-te un equip de quarta, i diria que fins i tot de cinquena, és a dir, que es donen enfrontaments absolutament...
Però això és meravellós,
A França també, cert.
Jo almenys ho veig des d'un punt de vista molt positiu.
No, a mi m'agrada.
De totes maneres, jo estic d'acord amb el Fite, no sé si anava per aquí la cosa, però si copies, copia bé. Allà va sorteig. I si toca Barça-Porcuna, doncs Barça-Porcuna. No, perquè l'esperit és aquest.
Perquè un d'aquells anys de partit únic pot ser que fos l'any de la final Recre-Mallorca.
Sí.
Perquè va arribar la final Recre-Mallorca i van dir, doncs fins aquí la broma, perquè nosaltres volem una final que puguem vendre a les teles.
Però era partit únic només dues rondes, eh?
Però suficients perquè et quedes un Recre-Mallorca.
Quarts, semis, tot això, el Recre van anar eliminant equips.
Jo estic d'acord amb tu perquè per un equip petit, perdona, em fa molta il·lusió que vingui al Barça, però també anar al Camp Nou. Jo m'imagino molts aficionats que potser mai a la vida podran veure el seu equip jugar al Camp Nou. I aficionats, parlos, jugadors, etc.
Però el que vull dir és que si és a la brava, tots contra tots, el més fort contra el més dèbil, ha de ser a la brava, no mig a la brava.
El Barça encara no entrarà al bombo de diumenge, però sí l'Espanyol i molts equips catalans, perquè ara us els dic, però clar, els equips catalans de segona divisió i de segona divisió B i de tercera n'hi ha algun, entren també al sorteig, no sé si ho tinc per aquí, i ja us els canto tots. Mira, entraran tots els equips de primera, menys els quatre que juguen Supercopa, per tant, l'Espanyol entre ells, el Girona com a equip de segona divisió. De segona B entren al sorteig el Nàstic, el Lleida, el Badalona, el Cornellà, Llagostera i Olot.
De tercera... Són els sis primers, el que passa és que hi ha molts filials i no poden jugar els filials, van baixant avall.
De tercera entra l'Hospi i l'Andorra, que no és estrictament català, però sí que entra per la Federació Catalana.
I encara diré una cosa més. Era tot perfecte, menys la semi a doble partit. No sigui que toqui un Barça-Madrid i fem dos calaixos.
Clar, home.
Doncs no. És un...
Sempre ha trobat una...
No, perquè és un... És un pitafet. És un pitafet. És una rubialada. Sí, però no.
No, el que sí que és cert que amb això dels equips grans, jo crec que el Barça té un cert avantatge, i és que la gent del Barça de Copes del Rei està fins aquí dalt. És a dir, que ha guanyat un far. I jo crec que anirà molt condicionat al paper de l'equip a la Lliga i a la Champions. És a dir, si t'arriba una eliminatòria de Copa contra un equip més feble i just tens un partit de Lliga important o tens una eliminatòria de Champions important, està clar que el Barça optarà per això, perquè de Copes del Rei en té molta. Ara, clar, igual al Madrid, que ve d'una temporada on no ha guanyat res...
Més que això, és un partit que pot agreujar crisis. És a dir, si el Barça està allò justet, que veus que tal... Si t'elimina, o el Madrid igual, són de que no estan gaire fins... Si
vas haver fer Ril i Palmes...
Clar, diguéssim que igual...
El
crèdit de Valverde o de Zidane, o depèn de com estigui la situació l'equip.
Però jo crec que en el cas del Barça estic d'acord amb el que diu el Xavi, que en el cas del Barça...
I amb la Copa ja, no, Sònia?
Ja ho vam intentar fer l'any passat i no ens van sortir. I vam haver jugat
i vam perdre. I es va tirar el dia que menys s'havia de tirar.
Exacte. Però ja ho van intentar. Vull dir que jo crec que aquí Valverde arriscarà. Intentaran guanyar-la, però amb els jugadors que estiguin a la convocatòria. Dubto molt que hi hagin molts titulars.
L'avantatge de si hi ha doble partit és que si a l'anada intentem llançar-la com al camp de Llevant i com al camp del Sevilla, després no farem un super sobreesforç per passar a l'eliminatòria.
No, ja estarà
llançada. Diumenge, és 17, no? Diumenge, sí, clar, el 10 era passat. A dos quarts d'una, a la Ciutat del Futbol, sorteig entre equips de la mateixa categoria. El que surt primer juga a casa, si són de diferent categoria, es juga sempre al camp de l'equip de menor categoria. Carles Fita, tinc una pregunta per tu.
Endavant.
I l'holograma respondrà, a més a més, perquè ja estem perfeccionant el sistema. Vens angry o vens happy? Aquesta setmana tenim un Fiter que ve... Sabeu happy? Vens happy, Fiter?
Sí, hosti. Està bé. Sí, sí, no.
Està bé, diu.
És el mini fiter.
És el mini molina. És el mini fiter.
És un fiter content, happy.
Bueno, clar, clar, està bé, està bé, sí.
Està blau, sembla un avatar.
És un holograma. Els hologrames no tenen color.
Són blaus? Ah, perdó, no.
No has vist Star Wars?
Poc.
Bé, vens happy.
Sí, sí, perquè he vist el Cartagena-Barça i em quedo amb la lectura positiva de veure un Riqui Puig que ha estat molt bé la segona part, d'acord que, sí, podem posar tots els peròs que tu vulguis arribar, etc. Però m'ha agradat veure'l actiu, és a dir, se l'ha pres seriosament aquest partit, m'ha agradat tornar a veure l'Anyà, que dic, ostres, aquest jugador hi era. És a dir, he vist coses i he vist que hi ha jugadors del Barça B que hi han posat molta il·lusió. O sigui, la Pedrera encara existeix, no? El planter, no? Que sí. Avui en dia, encara existeix i potser Valverde avui ha vist coses que no s'hi havia mirat gaire. Per tant, estic content per això. I també estic content perquè avui ha coincidit en que el Barça ha estat una samarreta molt xula. No he vist un spot que han fet, ho portem a la sang i tal. I, ostres, m'ha agradat molt.
La samarreta de la senyera.
Sí, feia molt temps que no m'agradava una samarreta al Barça. Tants quadres, tanta tonteria.
Les
d'aquest any. Les d'aquest any són molt xules.
Bé, perdó.
La dels quadres, a mi m'agrada. Però la segona...
Però una que diguis
és espectacular.
Que guapa és, m'ha semblat molt xula. Aquesta
és la més guapa de molt temps.
Sí, sí, d'acord.
Per tant, happy, vull?
No!
No, que sí,
perquè...
A l'avatar deia que sí.
Però
llavors penso i dic, a veure, he vist el partit del Cartagena-Barça i és que Dembélé no és capaç ni de marcar.
No puc creure.
És a dir,
com pot ser que...
No tenim a punt el vaixell avui. Hem pensat avui, no
procedeix.
Incapaç.
És a dir, que avui vinguis aquí a criticar Dembélé després que l'altre dia l'únic rescatable del partit van ser els minuts de Dembélé. Però vull dir, a nivell de joc, quan el partit ja estava mig mort, que l'únic que hi donava una mica de l'Alicien en aquell
avui
partit...
Avui tens l'oportunitat, Dembélé.
Vinguis aquí a parlar del Cartagena-Barça.
Hem d'anar a Cartagena, el Xavi ens ha d'explicar què ha passat esportivament i després discutim amplement. Però tinc la Laura Brugués, que ha estat a Cartagena i que ens ha viscut en directe, in situ, aquest partit, que era una cosa especial, un partit diferent. Ahir ja vam explicar i vam escoltar gent a Cartagena que deien que els veia molt de gust. Doncs bé, explica'ns, Laura Brugués, què s'ha viscut, quina mena de partit ha estat aquest que s'ha jugat a Cartagena. Bona nit.
Encara ens trobem sobre el terreny de joc de l'estadi del Cartagena, ja molta més calma, perquè no hi ha els jugadors, també han marxat els aficionats i estem pràcticament sols en el que ha estat un dia històric per a la ciutat amb aquesta visita del Barça, en aquesta jornada solidària en què tot el que s'ha recaptat anirà destinat als pobles que fa dos mesos es van veure afectats per les fortes pluges. Un Barça que avui ha arribat amb fins a 6 jugadors del primer equip i que hem pogut veure amb la cara dels més petits la satisfacció de veure els seus ídols de ben a prop, de veure Piqué, de veure Dembélé, de veure Sergi Roberto, Alanyà i tots aquests futbolistes que normalment veuen per la televisió. Una afició que ha estat entregada, que ha aplaudit, que ha ovacionat el Barça i que hem vist indumentàries de tots colors. Colors blaugranes, colors del Cartagena, samarretes, barrets, pancartes, algunes molt elaborades, com un nen que li escrivia a Júnior que li canviava la samarreta per l'entrepà que portava. No sabem si ha acabat tinguent èxit, per això sí que un jugador del Cartagena s'ha endut la samarreta de Piqué, és l'Adi Zorrilla, que ens l'ha mostrat a la zona mixta, però el que ha estat avui, en definitiva, ha estat una jornada històrica. L'estadi estava ple, amb les més de 14.000 localitats venudes, per tant, la recaptació que se n'haurà fet haurà estat important. El Cartagena ha acabat perdent 0-2, però en la memòria de tots els habitants sempre hi quedarà aquest record, que el Barça va venir un dia a jugar-hi un partit solidari.
Aquesta és la vivència d'una jornada diferent. Feia molts anys que el Barça no jugava un partit amistós d'aquest caire, i Xavi l'ha guanyat el Barça.
Sí, l'ha guanyat.
Però l'ha guanyat.
Sí, l'ha guanyat, i diria, de forma més que merescuda, en un equip del Barça que ha sortit al terreny de joc, en aquest cas al camp del Cartagena, d'entrada amb els 6 jugadors del primer equip. Era lògic que Ernesto Valverde comencés amb aquest 11 titular, més 6 jugadors del filial, i el Barça des del primer moment s'ha fet amb el domini del partit, amb una presència en el mig del camp d'uns jugadors del planter. Ha començat amb Sergi Roberto, amb Alanyà, amb Riqui Puig. Tot i així, han acabat guanyant gràcies a dos gols que han fet a la segona part. Aquest n'és el primer, una jugada de Riqui Puig, el refús li cau a Carles Pérez, i amb aquest xut col·locat en el minut 63, obria el marcador. Un Riqui Puig que, com bé deia el Carles Fiter, ha estat molt actiu, ha estat, jo diria, que el jugador més destacat del Barça en aquest partit. I en el segon temps s'ha produït aquesta acció també de Kieme, el jugador del filial fitxat del Rayo Vallecano, que feia una centrada, i Alejandro Marqués, el jugador veneçolà, enviava la pilota al fons de la porteria. Era el 0-2 en el minut 88.
És interessant aquest Kieme, eh?
Sí?
És un jugador molt potent.
Pel meu gust li falta un punt de precisió central,
sí.
Però...
Sí, és potent.
Llàstima que justament ha arribat al B la temporada que tenim dos laterals esquerres al primer equip, però...
Sí.
Sí, doncs, sí. Bé, Victòria, us ha cridat l'atenció alguna cosa? Ara pregunto seriosament i després, si voleu, entrem en el debat.
Eh? Però... Per mi, el de Riqui Puig, perdona, eh?
No,
trobo que avui ha demostrat que et va sobrat. És a dir, o la segona B li queda molt petita i ho estem veient cada setmana amb el Barça B... però és obvi que aquest jugador ha de fer alguna cosa. O ell marxarà al desembre i buscar una alternativa, però evidentment no és fàcil prendre aquesta decisió, perquè a Sant Pere, per exemple, no li va anar gens bé.
No.
És un perfil de jugador molt concret. Per tant, jo crec que aquí el Barça depèn de la decisió de si se'l creu, si no se'l creu, què hi vol fer, però jo crec que s'està perdent el temps a segona B, clarament.
Jo crec que és un jugador amb més recursos que Sant Pere. No dic que Sant Pere fos un mal futbolista, però un mig centre necessita socis. I crec que Riqui Puig, que estic d'acord que segurament fora de l'ecosistema del Barça és una incògnita, crec que té més coses des del punt de vista individual. Ara, si se'n va al mercat d'hivern, s'ha dit que jo crec que en l'escenari actual ha de marxar, s'ha d'afinar molt.
I... Se posava allò de Sant Pere, perquè no és que va anar... perquè hi havia Paco Gémez, però Paco Gémez els de fora...
Va tenir molt mala sort.
A priori, estàvem fent triats. Però,
va entrar Adams, aquell entrenador...
Exacte.
Anglès,
sí. Per això et dic que és molt complicat. Jo entenc que tingui aquesta de por de voler marxar. És normal, por o risc, no?, que consumeix.
Sònia.
Jo futbolísticament del partit em permetràs que no opini gaire perquè era un amistós benèfic i jo crec que es tractava simplement de donar la imatge del Barça avui aquí a Cartagena. A més, ens ha agafat de ple al programa i l'hem vist de cua d'ull.
No perdíeu.
Però jo el que destacaria és la normalitat del que ha passat avui amb un Cartagena-Barça on el Barça hi va a ajudar després dels aigüets que hi va haver al setembre, que és que, evidentment, no han xiulat un equip que ve a ajudar.
De fet, ens vam posar la vena abans de la ferida.
Sí, exacte, i això és el que volia destacar. Que el que ha passat és el normal, però que ha arribat un nivell d'histerisme a tots plegats, que és que ens pensàvem que un nivell d'histerisme que en part el puc entendre després del que va sortir com a votacions aquest diumenge passat. Però,
hi ha hagut ovació per Piqué,
clar,
que és un jugador que ha sortit xiulat de tots els camps d'Espanya.
Entre ells,
clar, però és que... I també és veritat, i ho parlàvem aquesta tarda, que segurament a Cartagena s'ha fet molta pedagogia del que s'havia de fer avui. Escolta, que aquesta gent ve a ajudar.
Correcte.
Però que el que ha passat és el normal i arriba un moment que estem en un context de normalitat tal que ens estranyem que passi el normal, no?
S'agraeix.
Sí, sí.
S'agraeix. De fet, no només a Piqué, tots els jugadors del Barça avui han estat ovacionats. Ha parlat Valverde? Ha fet roda de premsa normal, com si fos un partit normal?
No, home, normal, sí que ha fet roda de premsa, ha aparegut a la sala de premsa, però diríem que ha fet una roda de premsa molt curteta, pràcticament quatre preguntes. Això sí, he dit un parell de coses interessants. Primer, el balanç del partit, en el qual ha elogiat el paper dels jugadors del Barça B, i l'altre aspecte pel qual li ha preguntat concretament la nostra companya Laura Brugués és sobre què opinava del futur de Rakitic.
El motivo principal, vamos, el hecho de estar aquí es esa cuestión solidaria que siempre acompaña al Barça, el hecho de venir aquí para poder ayudar y disfrutar de un ambiente festivo. El campo estaba lleno, había buen ambiente y luego, pues bueno, evidentemente también ver a jugadores que están igual jugando un poco menos, también ver a los jugadores del B cómo se desenvuelven, y bueno, yo creo que los jugadores han tenido una gran actitud. No tengo nada que decir. Somos muchos jugadores, a veces juegan unos, otras veces otros, pero no tengo nada que decir. Lo más importante de hoy es el partido y el motivo por el que hemos venido aquí.
Bé, doncs Valverde, que no ha volgut entrar gaire, tampoc era el dia avui per pressionar-lo gaire. La Laura Brugués ha fet una cosa que es feia abans i que ara no es pot fer en partits de Lliga,
La veu del soci.
La veu del soci.
Oh.
Ha anat a parlar amb aficionats, això, mític, peces del Víctor Labanyini, no?
Entre altres, Víctor Pazzi.
Víctor Pazzi, sí, últimament, sí. Però n'hem recuperat aquí algunes.
A l'APM encara viuen d'alguns talls de...
Sí, sí. No crec que tinguin el nivell avui els dels anys 90.
Per què no ho permeten a la Lliga, ja?
Perquè no pots gravar.
No, està prohibit.
No
ja fa
gravar.
Temps que ho van prohibir. No,
sí, sí, però i el igual... senyor Tebas, què més li dona, no, que tu igual... parlis amb...
Perquè estàs gravant amb un
espectador. No, però igual ho permetrien a les televisions amb dret.
Clar.
Sí, el que no ho permeten és a les televisions que no tenen dret. Si les televisions que tenen dret, passa que no fan aquest tipus de...
No, diria que no. Per exemple, en el cas de la Champions, que nosaltres...
La Champions és diferent, eh?
No, vull dir que en el cas de la Champions, que nosaltres teníem drets fins fa poc, tampoc t'ho deixaven fer, perquè jo recordo que el Víctor Pache...
No, perquè
concretament...
no pots sortir de les zones de premsa.
No, però tenim drets. No, però fins i tot tenim drets i tenim càmera.
No et pots passejar pel camp.
No, et deixen passejar pel camp i, a més, està prohibit. I en el cas de la Lliga, jo crec que el criteri no és ben bé només tenir drets, perquè, si no, qualsevol tele que té drets
tu no pots sortir del lloc que no et marquen. I, clar, això t'has de passejar. És el que ha fet la Laura avui, passejar-se per les graderies de l'estadi de Cartagena i preguntar-los als aficionats què, com ho estan veient, què els sembla la veu del soci avui a Cartagena.
Me parece perfecto, me parece un gesto enorme por parte del Barcelona, la solidaridad que ha tenido con la región de Murcia y venir aquí para este acto. Me parece muy bien, una gran iniciativa por parte del Barcelona.
Porque estoy viendo a Piqué, que es mi favorito, también porque me gusta mucho el Barça, mi equipo favorito, y porque el Barcelona... tiene a muchos jugadores que son buenos.
Me parece una buena oportunidad para verlo jugar y aprender de su fútbol.
Me gusta mucho porque juegan súper bien y tocan la pelota.
Porque ha venido Piqué a Cartagena.
¿Y estamos?
Contento.
Hombre, nos parece una gran iniciativa del Barcelona y la verdad que es muy de agradecer que hayan tenido ese detalle pues con toda la zona del Mar Menor, que ha sufrido pues lo que hemos visto hace un mes, unas inundaciones tremendas que han ocasionado unos daños pues para toda la comarca irreparables.
Venimos aquí a ver a Barcelona porque es un equipazo y es una gran oportunidad para venir a verlo. Que no nos pilla nada cerca, voy a venir a verlo por aquí por Murcia, entonces hay que aprovechar la oportunidad.
Porque soy del Cartagena, más del Cartagena que del Barcelona. Pero estoy contenta que hayan venido. Hola, ayuda, sí.
Junior, te cambio mi bocadillo por tu camiseta.
¿Y crees que funcionará o qué?
Supongo.
Porque vengo de un pueblo de Granada.
Sergi y Roberto... Venido desde 200 kilómetros, que me dé su camiseta.
Sergi, Roberto, soy tu fan. Regálame tu camiseta.
¿Te la va a regalar o qué?
Yo tengo esperanza de que me la dé.
No, no lo había visto nunca. Y pues bien, súper emocionado y súper feliz por estar aquí.
¿Cuáles son vuestros jugadores favoritos?
Pues Messi, Piqué, Sergi Roberto y no sé cuál más.
Doncs això és el que s'ha viscut avui, una jornada festiva, bonica, amb la participació del Barça, una acció... poc habitual, però que certament allà se n'en recordaran tot i segurament és una manera de fer Barça, no, segurament no, segur és una manera de fer Barça a Cartagena. Si el Barça hi torna un altre dia, igual l'ambient és un altre, el que hauria pogut ser si
està
hagués anat.
Perdona, està molt bé
ara,
a nivell de club, jo els felicito perquè és una cosa, i també a nivell esportiu. És a dir, aquests jugadors que estaven ara 15 dies sense jugar, que segueixin entrenat, poder fer un partit, encara que sigui amistós i sense risc, jo crec que és una bona idea de que aquesta aturada de seleccions tinguis una mica de competició mínima, encara que sigui.
Doncs avui el Barça ha jugat a Cartagena, però avui també està notícia un exjugador del Barça, un dels integrants d'algunes de les fites que més es recorden encara avui. Als anys daurats de l'època Guardiola, ell hi era, David Villa, avui ha anunciat que ho deixa, un jugador inoblidable.
És David Villa qui s'emporta la pilota. El recolza Juan per l'esquerra, força la jugada individual. David Villa, el xut a porteria.
Gol de l'Sporting! Quin gol ha marcat David Villa!
Penal. Villa ha fet el 0-1, que val el gol del Saragossa. S'avançava al camp del Barça amb aquest gol.
Ha
Ara intenta sorprendre Villa, compta amb la rematada de Villa i el gol. Quin gol acaba de fer David Villa. Ha marcat Villa. No podia ser un altre. El davanter asturià del València.
Ha retallat Messi, fantàstic Messi. Ha provocat una nova admiració entre l'Inzani. Continua encara Messi. La pilota enrere l'acaba rebutjant. La defensa del Manchester, tot i així, és pel Barça. Aquest és Villa. Xuta Villa.
Gol, 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 gol.
Triangulació de Villa, compta amb el turc, Amar de Turan, fa la centrada, havia caigut, atenció a la rematada i el gol! Ha marcat David Villa! Li acaba de fer un gol al seu ex-equip, el celebra David Villa!
From Morales, the chase is on for Elliot up against Villa. Villa won that chase and goes for goal! Oh, I say he's done it! Believe it, David Villa just did something truly remarkable. He lobbed Andre Blake from fully 50 yards and has wrapped up the points for New York City.
Chance for the Villa!
Prefiero dejar el fútbol antes que el fútbol me deje a mí. He decidido que este es el momento perfecto.
El Guaje Villa es va apagant, aquell Barça de Guardiola, es va apagant mica en mica les diverses llums d'aquell Barça. Repassem els números de Villa, perquè va ser un jugador que va durar poc al Barça, però en canvi és molt recordat i molt estimat aquí.
Sí, tres temporades, però jo diria que la seva trajectòria com a jugador professional és espectacular pel que fa a números, pel que fa a gols, pel que fa a títols, perquè ell va venir al Barça per aconseguir les grans competicions i es va fer realitat, és a dir, que des d'aquest punt de vista és un jugador que va triomfar. Com a números, com a dades destacades, doncs home, és un jugador que va jugar 700, o que ha jugat 757 partits, aquí tenim els números, i que va fer 300, i que ha fet 380 gols. Això dintre de clubs.
Això està molt bé, el que passa que, clar, com que tenim Messi, com a barem per tot, dius, home, no són tants, no, són molts.
Són molts.
Són molts.
Amb la selecció espanyola, 98 partits, 59 gols, si no recordo malament, és el màxim golejador de tota la història de la selecció espanyola. I com dèiem, a nivell de títols, 3 lligues, 3 copes del rei, 3 supercopes d'Espanya, una supercopa d'Europa, un mundial de clubs, una Champions, una Eurocopa i un mundial. En total, 14 títols. Per tant, jo diria que com a jugador va complir sobradament les expectatives i crec que s'ha guanyat un lloc a la història del Barça i un lloc a la història del futbol espanyol.
Ara parlarem de Villa, però a mi m'agradaria recordar va ser un futbolista que va costar molt de fitxa.
Molt.
Que se li va haver d'anar al darrere.
Sí.
Que ja es veia blanc per tot arreu, i no del València, sinó del Madrid, i va acabar sent del Barça.
Sí.
I després de feina i feina.
Sí, perquè recordem que tot va començar a l'any 2009, a Madrid es van arribar a fer portades, concretament del diari Marca, on es donava per fet que David Villa seria jugador blanc. Fins i tot es parlava de les quantitats, de 37 milions. El Barça en aquell moment també anava al darrere. I va costar, perquè finalment va acabar fitxant pel Barça l'any 2010, al maig del 2010, va ser quan es va fer públic el seu fitxatge. Ara estem veient a Esport 3 les imatges de quan va arribar, de com va ser l'acte. Va pagar el Barça 40 milions d'euros per ell, i va durar 3 temporades. Va firmar per 4 anys, però finalment l'última temporada no la va acabar de complir. Va ser quan va fitxar per l'Atlètic de Madrid per una quantitat, diria que simbòlica, que a més, veient com hem vist també un gol amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid en eliminatòria de la Champions, es va pagar car.
Bueno, va ser la primera vegada que vam tenir dret de tanteig sobre Saúl.
Correcte. Gràcies al contracte aquell de 2,1 milions d'euros més els drets sobre Saúl i Manquillo, diria, l'altre jugador de l'Atlètic de Madrid. És a dir, que va ser un fitxatge que va costar, que va arribar al Barça... Jo crec que una mica en la línia de bona part dels davanters que centra, que ha fitxat el Barça en les temporades daurades, perquè si recordem, Henry també va arribar gran, Villa també va arribar amb 27-28 anys, diria, Luis Suárez també...
Sí, és un perfil d'edat.
Va ser un fitxatge polèmic, perquè Joan Laporta li quedaven dies de mandat i que hi havia el Mundial pel mig, i recordo, home, espera que acabi el Mundial per fitxar-lo, fitxar-lo,
i va resultar mundial, barat. Que no? Estat molt més car, sí.
De fet, teníem les portades de Marca, és que es va donar per fet que anava al Madrid, de fet, aquella època, això és el 2009, que és quan arriba Florentino,
però és que
Kaká, Cristiano Ronaldo, i acuerdo del Port Villa, i la següent és encara més forta, triplete, fitxado, David Villa,
Que va estar molt a prop.
Fa cosa ara veure-la amb la samarreta del Madrid, però...
Va estar molt a prop, realment.
Al final va venir el Barça.
De fet, si no em falla la memòria, jo diria que el Barça ja el volia aquest any.
Sí.
I com que no pot ser, acaba venint Ibra, que va ser un desastre. I al final, a còpia d'insistir, l'any següent acaba arribant. I jo de Villa, que és veritat que va tenir un pas pel Barça més aviat curt, i a més marcat per una lesió molt greu que jo crec que li va ensorrar la trajectòria al Barça.
Al Mundial de Clubs.
Jo, el que em queda de Villa, deies abans, es va pagant una part de la història del Barça. S'entén més que es vegi com que s'apaga una part de la història de la selecció espanyola, perquè se n'han anat retirant tots, però des del punt de vista del Barça, Villa arriba l'any que jo crec que el Barça sublima el futbol, que és l'any de la temporada 2010-2011, a base, i no li va costar poc, de tenir un tio que tirava desmarcades des de l'esquerra perquè Messi es forrés a donar-li assistències. I bé, només, ni que sigui per això, per l'any aquell de futbol acollonant que ens va donar, jo li guardo un record meravellós.
Us demanaré el gol, perquè anem veient per la tele, però us demanaré el vostre gol que recordeu de Villa.
És cert que va ser un pas molt breu que jo crec que podríem reduir a una temporada i mitja, sí. Perquè ho deia ara el Costa, amb la lesió que pateix en aquell Mundial de Clubs al desembre del 2011, jo crec que quan ja torna
baixa
la lesió
molt,
ja no
molt.
És el mateix.
Baixa ell i baixa l'equip.
I tot i que s'ha de dir que en el moment en què es lesiona també ja rebia crítiques perquè no acabava de ser, de fet, titular. Crec que hi havia hagut un clàssic abans d'aquell Mundial de Clubs i ell ja no era titular. Perquè no estava acabant de rendir. Va tenir un moment molt dolç a mitjans de la primera temporada fins al final de la primera temporada i a l'inici de la segona, fins que ja et dic que acaba sent un pèl criticat. Però vaja, en aquella temporada en què podríem dir que va estar bé, efectivament...
Ho va fer tan bé que ens sembla que va estar molt
que va ser molt més.
Per posar dades, amb el Barça va disputar 119 partits i va fer 48 gols.
Però jo no tinc aquesta sensació. Jo avui pensava, de veritat, no recordava un Villa tan clau o tan important. No tenia una sensació tan de Villa...
Què has hagut de posar?
Perquè li va costar al principi l'adaptació. Recordo que vam arribar a dubtar, com ara estem dubtant de Griezmann, tant de bo tot acaba igual, com a mínim, quan va funcionar.
Home, si només ha durat un any i mig...
Que funcioni, però que arribi a funcionar, que va haver un temps on Villa va funcionar. Però que al principi era molt criticat i, de fet, i ho recordava aquesta tarda al Costa... és fins al Barça-Madrid, que és quan esclata i comença a fer gols, i aquella temporada ja l'acaba sent indiscutible, i l'inici de la següent ja comencem a...
La primera és la millor de totes, eh? És a dir, va fer 52 partits, 23 gols, i a més coincideix... Jo crec que en el moment màgic de la seva trajectòria amb el Barça, que és la final de Wembley.
Sí, però no te m'avancis.
No, dic màgic perquè ell venia al Barça, sobretot per guanyar la Champions, que és com gairebé la gran majoria, i ho va aconseguir, però a més, segurament en la millor final de la història del club. És a dir, que això ja li dona un...
Carles, jo... És a dir, entenc el que vols dir, però aquell Barça que ja tenia focus de talent per avorrir Messi, Xavi, Iniesta... necessitava dos peons que ho fessin perfecte. Com deia el Martí Perarnau, els tios que estiraven la lona. I Pedro a la dreta i Villa a l'esquerra són dos jugadors que per ells mateixos, dius, home, no estan entre els 50 millors de la història del Barça. No. Però és que sense ells...
És aquella MVP, recordeu, Messi, Villa, Pedro, aquella MVP de...
El que vull dir és que sense ells l'obra d'art no hauria estat completa.
Pot ser, però jo et dic la sensació, és a dir, tu no pots enganyar la teva memòria, i la meva memòria, així com Ronaldo, el bo, va estar un any al Barça, i recordo perfectament mil coses...
És un altre nivell.
No, el que et vull dir, jo et parlo de memòria, i això... jo l'associo més a Villa, amb la selecció espanyola, total. Amb l'èxit del Mundial 2010, amb el València fins i tot, però amb el Barça he hagut de posar-me a mirar gols i ostres, sí, va. I grans gols, a més.
Quan t'hi has posat, amb quin et quedes?
Doncs m'ha sorprès un que no el recordava gens, a més, que és el de la Supercopa d'Espanya contra el Madrid, al Bernabéu. Aquell any 2011, el Barça empata 2-2 allà, llavors la tornada és la famosa del dit a l'ull i tota aquella història... Però fa aquest gol de l'empat dels que veiem per la tele amb un xut espectacular.
El gol és preciós.
Des de fora l'àrea, que jo no el recordava, és un golàs al Bernabéu i contra el Madrid.
I a més, en un partit que el Madrid li està fotent un meneo al Barça...
I va acabar 2-2 aquest partit al final.
Vull dir que va ser un moment important.
Per tant, i llavors sí, he anat veient, dic, sí, aquest, i tots són grans gols, com estem veient aquí, però al meu cap, no sé per què, no havia retingut tota aquesta... temporada de Villa.
Jo no seré gaire original, perquè segurament em passaria com en el Fiter, que la meva memòria és de peix, i aleshores hauria d'haver anat a buscar gols de Villa per recordar-me'n d'algun... I el que m'ha vingut primer al cap, jo crec que és el que em vaig de quedar per la transcendència del moment, és un que ja heu ensenyat, que és el de la final de Wembley.
Aquell gol és fantàstic.
Perquè, a més, és que per mi té molt mèrit, perquè no agafa ni carreres, és pràcticament a peu parat a la corona de l'àrea i la col·loca just on no pot arribar el porter. Sí, sí, per mi aquest és el millor gol de Villa i també, insisteixo, perquè segurament és el gol més important que va fer amb el Barça.
I et fixes en les celebracions dels companys i és un moment d'èxtasi
Messi,
absolut,
sí.
Messi
crida molt l'atenció, Messi es deixa caure de genolls i el celebra sol.
Bueno, és el dia i ja hem guanyat, sí, sí. No? Ja som campions.
Encara quedàvem 20 gols, però
és el gol de ja som campions. Sí, sí.
Aquest dia anaven a 400, perquè recordo que Messi, que va fer el 2-1, li arria una puntada al micròfon d'ambient que jo no l'he vist mai.
Però és dolent mirar aquest futbol, Jordi? És dolent mirar aquest futbol.
Home, perquè llavors veus que
estàs a 10 galàxies d'aquest.
És l'obra culminant.
Però jo sempre, perdona, que aquest no és el debat d'avui, però la gent que diu, és que jo no repetirà mai més, ja ho sé, que això no es repetirà mai més. Però entre allò i allò d'ara hi ha 10 galàxies. Només que n'hi haguessin 3, estaríem bé. Però que n'hi ha 10 o 12. Això és el greu.
Anem preparant l'Angry Fitness.
No, però és veritat. És que m'emprenya quan la gent diu que aquest futbol... No, però si aquest futbol ja ho sé que no ho repetirem mai més. Però, coi, que hi ha termes mitjos, sisplau, entre una cosa i l'altra.
Villa va ser clau en aquesta final del 2011 amb aquest gol. Ferguson, recordeu, en aquella roda de premsa, un paio que feia 40 anys que entrenava, va dir: és el bany més gran que m'han fotut mai. I tampoc va perdre 7-0, però va ser una cosa...
I els jugadors, recordo Owen, que va dir, diu, avui, a banda que ens han matxacat, he jugat contra el millor jugador del món. Me'n recordo que em sembla que també va elogiar molt a Andrés Iniesta, que va ser un dels jugadors que també va destacar en aquell partit. És a dir, que va ser...
I Carrick, el documental, el Take the Ball, Pass the Ball, deia, és que encara no ho he superat.
I a l'Angry Fitter, ja està, amb holograma...
Veure, ara són dos?
Són dos, se'n va un i l'altre es queda enfadat.
Ah, molt bé.
Ara.
L'Angry Fitter.
És a dir, hem convertit el comiat de David Villa en una crítica al Barça actual.
Deixem enviar-li una abraçada al Sergi Soler, que el tenim a la ITV, i li he promès que faríem passar l'Angry Fitter a base de recordar faltes de Messi o el que calés.
Una abraçada des d'aquí al Sergi Soler, que segur que ens està seguint. Va, i quin gol has triat tu, Jordi Costa?
No és tan bonic com els que han triat la Sònia i el Carles, però me'l quedo pel context. El Serrallo li ha dit: tria qualsevol dels dos que va fer el 5-0.
Oh, que aquell dia...
He fet una cosa que és terrible, que ara ho deia el Carles, que abans de venir me'ls he tornat a mirar, perquè el recordava, però volia... Són dos gols que són assistència de Messi, cursa d'espai de Villa i rematada, però m'agrada perquè és, crec, la millor nit que ha viscut al Camp Nou modern, però sobretot m'agrada perquè va fer callar Mourinho. Un mes abans d'aquest partit, Mourinho fa unes declaracions intentant defensar Benzema, que si no m'erro havia fitxat aquella temporada pel Madrid, i diu: aquí parleu molt de Benzema, però ningú diu res d'un jugador, d'un davanter pel qual el Barça ha pagat molts diners i no li fot un gol a ningú. Això és un mes clavat, dia per dia, 29 d'octubre, 29 de novembre. I aquest dia arriba Villa, que fins a aquest partit havia fet 8 gols en 3 mesos, i no un, no, dos. Fins i tot el segon, diria que el celebra amb un toma que no n'és per...
Per mi aquest és el millor partit que he vist jo a la meva vida al Barça. Els meus 41 anys, el millor partit... És molt més que el 2-6. Per mi aquest és el millor, claríssimament.
A mi van sigalar més el 2-6, però el jugador...
Futbolísticament complet, de bany absolut.
El rondo aquell.
De l'1 al 90 és brutal. És a dir, aquest partit per mi...
Tots els jugadors que el van jugar diuen que és aquest.
I jo estic treballant a sobre del camp i tal, i va ser...
Villa. Avui s'ha retirat i li volíem fer aquest petit homenatge recordant alguns dels seus moments. Ara diu a Sònia, diu: home, tant de bo la trajectòria de Villa sigui la de Griezmann, també. Avui a França ja ha arribat el debat de...
Sí.
Què és que hi passa, Bec?
Sí, hem tingut
Messi
portada.
Messi, Griezmann.
Sí.
Perquè Dembélé no està a la selecció, eh?
No, perdó. L'has vist a Cartagena.
S'ha
reservat pel compromís de Cartagena.
Clar, perdó.
No, perquè no eren compromisos difícils.
Molt més important el de Cartagena que la selecció francesa.
França ha decidit que el convocarà. No, ja recordeu que el que va dir Didier Deschamps de Dembélé, que s'havia de posar les piles. I avui a França...
I avui no n'ha parlat de Dembélé, perquè deixem un altre com Fiter, que li preguntes pel temps i et parla de que Dembélé és un jugador en projecció però que no fa bé les coses.
No, avui no. Però avui sí que hem parlat, com deien, de Griezmann i en el diari principal a nivell esportiu de França, que és l'Equip, avui a la portada sortia precisament aquest nom, no? Que, quin és el problema de Griezmann? Evidentment, en referència al Barça, perquè en França no té cap problema.
Sí, qual el problema... És una, perquè no vegi la portada a la ràdio, surt Messi a la fotografia, que a mi em sembla una mena de resposta subliminal i missatge.
Que se'l mira una mica, sí. Allò de lluny, eh?
Sí, només té un error. El que surt desenfocat és Messi, el que surt enfocat és Griezmann, i jo crec que al fotògraf li va faltar canviar el focus.
No, però venint de l'Equip, em sembla, evidentment, una portada espectacular, perquè ho diu moltes coses, no? Sí, quin és el problema amb Messi allà al mig?
És una foto amb sentit, és una evidència.
Sí, és xula,
i també n'ha parlat Deschamps, el seleccionador francès, que ha dit que ell no pateix, que ell creu que és una qüestió de temps, que és cert que està envoltat de jugadors d'una gran qualitat, com és evident, però que sí que a França veuen clarament que la versió que s'està veient al Barça de Griezmann no és ni la versió de França ni era la versió que havia lluït a l'Atlètic de Madrid. És a dir, de moment és un paper molt més, diria, que secundari del que està acostumat.
Bé, doncs a França, que també arriba aquesta preocupació, veurem com li va els propers dies a Griezmann. Un altre jugador que és fora i que també té renou és Arturo Vidal.
Sí.
Perquè, compte, han pres una decisió contundent als xilens.
I gens habitual en el món de l'esport, i és que renunciar a un dels partits amistosos que havia de disputar la seva selecció, per motiu? Doncs pel motiu de la situació greu a nivell social que viu el seu país, i han considerat que el futbol no tocava en aquestes circumstàncies i que, en aquest sentit, el comunicat de la selecció de Xile diu que prioritzen la situació del país, fan una crida a intentar solucionar els problemes. Jo crec que es posa molt, molt, molt a favor de la gent que està fent aquestes protestes, és a dir, del poble xilè, i que han decidit, doncs, que l'amistós aquest del dia 19 de novembre, que havien de jugar al Perú, no es disputava.
Déu-n'hi-do, és contundent la decisió i contrasta, amb altres moments i amb altres situacions.
De fet, Arturo Vidal va ser bastant criticat ahir a la seva arribada a Xile perquè... quan li van parlar del partit i li van preguntar, va tenir una expressió un pèl desafortunada de tant de bo aquest partit els faci oblidar el que
anem
estan vivint.
Anem a donar-los una alegria,
sí,
però va semblar que era com...
I hi havia companys que havien dit prèviament, jo crec que aquest partit no s'ha de jugar. I aleshores ella va quedar una mica en fals. Però vaja, finalment la decisió...
Ja han pensat una mica més.
Sí, és molt difícil opinar, és a dir, veient el que està passant, per exemple, a Barcelona, no? Que tu pots veure imatges i semblar que a Barcelona hi ha una guerra...
Sí, és veritat que has de vigilar aquells, no?
Llavors, jo no estic a Xile, jo no sé, és veritat que...
Ni a Bolívia,
que, clar, he parlat amb amics que estan allà, estan a Santiago, i sí que és veritat, que surten, que estan en un moment on no poden fer vida normal, i perquè a vegades sembla que també, si veies quatre imatges del que passava a Barcelona, havies de suspendre el Barça-Madrid, del clàssic.
Clar, però és que la cosa no és que opinem nosaltres, la cosa és que ells surtin de la bombolla una estona, Arturo Vidal inclòs, i diguin, hosti, no té ni cap ni peus que juguem un partit, o sí, depèn.
El partit era a Perú, però
a la que prens aquesta decisió, és obvi, jo sempre he defensat que la política i el futbol es barregen, però això és barrejar la política i el futbol, perquè si tu realment vas a jugar a Perú, no passa res. Que jo estic a favor de que el futbol serveixi també com a missatge social i polític, perquè ho és.
És una intervenció clara. Si jugaves el partit, feies el normal... i demostraves que no passa res.
Correcte.
Però no jugant-lo és una decisió més transcendental, perquè deixes de fer una cosa.
Per exemple, l'1 d'octubre, a Catalunya, el Barça decidí jugar aquell partit. Uh-huh. Els jugadors, llavors et poden obligar, però el vestidor va dir volem jugar aquell partit. Aquests jugadors han decidit no volem jugar aquest partit.
Sí, també et dic que és clar.
Poden passar moltes coses.
Si fos classificació pel Mundial,
els
tindries ja escalfant.
No ho sabem, però probablement.
Bé, però passen coses i a mi em sembla bé que els jugadors es mullin.
A veure, dues coses més d'avui. La primera, el Barça ha fet un recurs i l'ha perdut?
Correcte.
Què dius?
Home, aquest era impossible.
Aquest era molt difícil, és una broma.
És, però vaja.
Doncs,
és un running gag.
Sí. Doncs de la broma anem a informació. Anem a explicar el que ha passat. El Barça va fer un recurs al comitè de competició per la targeta groga que va veure Leo Messi en el partit contra el Celta. Una targeta que veia les imatges va ser un error per part de l'àrbitre. Doncs el comitè de competició no li ha tret aquesta targeta perquè considera que és una qüestió interpretable per part de l'àrbitre en aquest sentit i que, per tant, no els hi correspon canviar aquesta decisió. Tot i així, el Barça ja prèviament va anunciar que si l'informe o la resolució del comitè de competició era contrària, els hi queda anar al comitè d'apel·lació.
Sí, n'hi ha apel·lació,
Marge, sí,
eh? Sí. Jo trobo bé que el Barça hi ha d'anar, però és obvi que és una jugada que no te la trauran perquè hi ha
mínim, perquè hi ha contacte.
Hi ha una mica de contacte que ja fa que l'àrbitre pugui interpretar-ho.
Vinga, el Martín, ara el saludo, però abans tenim un horari del clàssic. Sí. Ara ja sí.
8.
Dia i hora.
Sí.
És històric, això. Ha estat un mes sense saber-ho.
Ves amb compte que no el canviïn, eh? Que són capaços aquests, eh?
Això és broma o és informació?
No, és broma, broma. Doncs sí, tenim l'horari que és a les 8, tot i que s'havia especulat que es jugaria al migdia, recordem que és entre setmana.
Sí, un dimecres.
És un dimecres, és a dir, que es contemplava aquesta possibilitat, perquè, clar, aquest clàssic en el seu moment estava destinat als països de l'Àsia, concretament, perquè tingui més seguiment. Doncs finalment s'ha establert aquest horari, que diríem que és un horari estàndard.
És un horari tot costa, que és que no hi ha programa.
Bé, doncs...
És, a veure, s'havia especulat.
Hi haurà club.
Tebas s'havia encarregat... No s'havia especulat. Tebas s'havia encarregat de filtrar i d'amenaçar en posar el partit a la 1 de la tarda. Evidentment, els clubs van decidir jugar-lo i s'ho ha hagut de menjar i jugar a les 8.
Però la sensació és que el fixa a les 8 i no a les 9, que seria el més normal. Exacte,
sí, sí.
Dir, veus, aquí mano i jo.
Sí, sí.
Perquè en realitat és un partit que ell, tan preocupat pels drets televisius, li convindria més a les 9 que a les 8.
Els diaris estan encantats de la vida i feliços.
I el Garriga.
Sí, a les 8. Farem gol a gol. I a les 11, estupendo aquí, Club de la Mitjanit, amb un Barça guanyant 5-0.
És un dimecres, a més.
Sí. Sí, sí. Ah, mira, i vindreu... Ah, i a més...
Vindrem
descansats.
I vindrem descansats.
Sí, sí. Ah, no haurem fet programa.
Tot a la TDT, però vaja, fa estona ja quan has intervingut.
Sí. Ah. Jo igual no vinc, però... Bueno, ja en parlarem.
O sigui, ja m'estàs anunciant que no vens el dia del clàssic. El dia del clàssic!
Ja s'estàs esborrant, eh?
No, bueno.
Ah, que tens
gol. Jo faig el gol a gol.
Clar,
jo si voleu em quedo, però...
El roba el Valls.
Clar, jo tampoc
vull... El Valls ens roba.
Jo faré gol a gol a Esport 3. Si voleu em quedo, eh? Podem parlar-ne, però...
No, farem un acte de conciliació i veurem qui es queda el nen.
Exacte. Va,
que ens espera el Martín, però abans farem una pausa. I després de la pausa ve el Martín. Però no només ve el Martín després de la pausa. Perquè aquesta nit del Club de la Mitjanit, assemblea de compromissaris, Gerard Jubany avui posa sobre la taula les competicions que es deslocalitzen, que es van a jugar fora. I vindran el Macià i la Lloberes, que tenim Eurolliga demà, un Barça-Madrid. Madrid Barça, ara venim.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
74.316. 7, 4, 3, 1, 6.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat...
15, 0, 1, 5.
Demà... Com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
El nou Range Rover Evoque Tech Edition ve de sèrie amb passejos pel centre, branja els millors restaurants i tardes de compres, a més d'un complet equipament que inclou Park Assist, perquè aparcar la ciutat no sigui tan difícil. Emporta't el SUV més urbà per 33.990 euros i treu tot el partit de la teva ciutat. Més informació a landrover.es.
Home, Andreu! Té un cupó extra de Nadal de l'11 perquè et compris un d'aquests rellotges intel·ligents, el més bo que trobis.
Però si ja en tinc un que flipes. Mira, mira.
Ja, doncs a veure si tu te'l mires de tant en tant, maco. Fa ben bé una hora que t'espero.
Per Nadal, ens encanta repartir. Cupó extra de Nadal de l'11. 75 premis de 400.000 euros. Hi ha més de 910.000 cupons premiats. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Compra'l ara.
Cada nit, Adolescents i Cat.
El programa de referència per joves, oi, Juliana?
Efectivament, Roger. Informació amb dosi justa d'entreteniment.
Sí, men. Aquesta és la nostra filosofia.
Estem a ICAT.
A veure, Joan, clar que és a ICAT i a Catalunya Ràdio i també a YouTube, vull dir...
I som de dilluns a divendres i m'ho passo tan bé, és que la setmana se'm passa volant. M'ho passo superbé. No!
El més increïble és que encara no ens han fet fora.
Adolescents i CAT, de dilluns a divendres, a 12:45 de la matinada, a Catalunya Ràdio.
12 de la nit, li diem a l'Albert Martín que vingui.
Deixi-nos. Com esteu?
Cap de secció d'Economia al diari Ara, m'agrada molt dir-ho. Albert Martín,
sí,
bona nit.
Escolta, alegria. Bé, bona nit,
hi ha gent que
com esteu?
No es creu que ets tu, eh? Hi ha gent que m'ha dit... Aquell Albert Martín...
Aquell pàjaro.
És aquell que escriu? És dir, hi ha com una dissociació
ja
del
passa, personatge. Ja passa, el portem perquè hi hagi algú a la taula que sàpiga sumar.
I restar llevando.
Albert Martín, com estàs?
Molt bé, encantat d'estar aquí.
Hem
canviat
de bàndol, eh?
Sí.
No,
queda... no, perquè l'idili amb el Costa estava molestant a la direcció del programa.
Ah, sí, no?
Sí, i es piquen.
I ja no...
I quan en algú es pica, les intentem posar sempre cara a cara.
Ah, molt bé.
A veure, tenim tres emes per definir
sí,
la setmana.
Sí, perdoneu-me que no us parli del Cartagena.
No, disculpa,
no ho faré. No, la primera ema. Volia parlar del marisc.
Marisc, oh.
Apat, típicament nadalenc.
Ens agrada molt el marisc.
Sí, per què vull parlar del Nadal? Perquè des de luego el que hem de parlar ara és tot una porqueria i no ens interessa gens. El partit del Celta va ser infumable, o sigui, una cosa de dir escandalosament lamentable, de dir, hòstia, estic molt avall, eh? Molt avall, però a nivell... Però bueno, escolta'm, el Nadal, que tots esperem amb il·lusió, doncs jo crec que el Barça també hem d'esperar amb il·lusió, els jugadors apujaran l'exigència, són hipercompetitius, ho hem vist mil anys, espero també que el nivell físic millori, jo crec que empitjorar no pot empitjorar, per tant, a millorar, espero que... L'Artur li posem quatre cangurs i tres hermanos mayores que el persegueixin en tots els seus àmbits de la seva vida, en tots els seus d'allò, i a veure si el recuperem. Com a... Vull dir, no sé si el recuperem, a veure si podem comptar amb ell sempre. Perdone, usted no puede faltar nunca. ¿Por qué? Porque juega a l'altre, que és muy malo, el de la cresta. Per tant, ho ha de jugar tot. I, escolta, paciència i bon humor. Mentre hi ha aturades de selecció, no ens hem de posar nerviosos. I jo que ara estem en aturades de selecció, doncs ens hem de calmar. Però he de dir que va ser terrorífic. El pitjor que he vist...
M'encanta, perquè el Martín l'altre dia sempre tenia aquell brillant d'il·lusió, d'esperança, que era l'optimista, però no, et va desgastant aquest optimisme.
No, vaig dir això, que vas candidats al Costa, de que l'any passat... Jo li demano al Barça 6 partits bons, que competeixi...
Que no els hem trobat aquest any. No, el primer d'aquest any no l'hem
arribat. Tampoc.
I gaudir de Messi. Ni va
estic 6. Esperant la llista.
No, però te la faig molt ràpid.
Del 6 de l'any passat.
Es comptem?
No.
Molt ràpid.
Jo
Madrid
3.
A casa, Tottenham fora, Espanyol fora, Sevilla remuntada a Copa. I per dir-ne dos així ràpids d'una etapa bastant dolça, Sevilla i Betis fora de casa, segona volta de Lliga. Tots són això, són actuacions estel·lars de Messi.
Aquí els dos de Sevilla ja
I amb el cap
Messi.
Del Cornellà també...
Aquest no, jo no el recordo, la veritat.
Va estar bé, el Barça va estar bé.
Va guanyar una 5. És l'únic partit bo que ha fet mai el Barça amb Arturo Vidal, per tant, no ho penso oblidar.
Bé, la M de marisc, com a voluntat de tenir un al·licient per ser feliç, no?
Sí, senyor, que d'això es tracta.
El marisc ens fa feliços, una mica de gambes. Segona M.
Què més? Marketplace. Què és això, Marketplace? Marketplace vol dir una web on compres coses. Per què té aquest nom absurd? Doncs perquè, diguem, el glossari de l'emprenedoria digital és tot fraudulent. I Marketplace és un exemple de fraudulència. Aleshores...
Fa dos minuts que no entenc res del que dius.
Sí.
Millor,
i això parla bé de tu.
Això en termes econòmics.
I això parla bé de tu, Costa. No, jo voldria proposar que el Barça explorés noves vies de negoci, que monetitzés, que té un altre terme del glossari fraudulent econòmic, que monetitzés això del Messi amb les faltes, perquè és molt al·lucinant. És a dir, té un percentatge de faltes que més o menys podria ser el de Shaquille O'Neal en el tir lliure. No? Un de cada tres cap a dintre. I això és molt gros. Llavors jo plantejo si el club podria fer, diguem que el soci, només els socis, que per això paguem 178 euros a l'any, poguéssim decidir, escolta'm, a la pròxima falta la vull així. Porque me apetece. Tu poses el teu euro i tota la gent que ha posat un euro tria. Yo la quiero debajo la barrera. Tantos. Yo la quiero escuadra larga como las del Villarreal. Tantos otros. I escolta, faríem la primera pela. Crec que no ho estem aprofitant prou. Sí,
molt
ben vist.
Molt ben vist. I si tens molta pasta, pots pagar perquè el rival es tiri un tio darrere la barrera per fer-ho més grotesc.
Clar, no, és que...
Home, el catàleg és amplíssim.
Hosti, molt bé,
sí.
Això.
Sí, i jo crec que estem perdent diners a dia avui. No ho estem aprofitant.
Ara esperem que ens estigui veient Òscar Grau, que algun dia ho fa, i prengui nota.
Cling, cling.
Arribarem a veure que algú treu la tanca, a veure què passa.
Però Però això ja s'ha parlat i ningú s'atreveix.
Ningú s'atreveix,
no?
Però perquè, jo crec que ho arribarem a veure, no? Perquè, total, el Celta, un per exemple, l'altre dia...
Un rival que vagi perdent 4-0,
sí, sí, igual, si me la marcarà igual, anem a provar. No?
És que amb la por que fan els porters, aquelles bronques que foten els porters... Ja.
Marketplace.
Sí, senyor.
Per monetitzar les faltes de Leo Messi. I tenim una última, Emma.
La Emma de Modèlic. Heu parlat de Villa i jo em volia sumar. Mai vaig ser un gran fan de Villa, però Villa té una cosa que a mi em sembla que és molt destacable, que Villa era una estrella del futbol europeu, era una estrella quan arriba al Barça. No era un jugador, no era Pedro, que ha acabat sent una estrella. Villa era un tio que era claríssimament un nou golejador de 30 gols a l'any. I va venir aquí i l'home va fer una cosa que realment em commou, que és això de venir sabent que no seria cap dels 5 millors jugadors de l'equip, que és una cosa... i que ningú comptaria en ell per res, i que s'emportaria pals, i que conviure amb el Messi ja havia vist experiències prèvies, eh? Perquè havíem vist tot sortir amb globo, havíem vist
Ibra.
Henry brillar a lo más alto, vamos, i havíem vist Ibra fracassar big time. Què va fer aquest senyor? Però es va posar a la banda de manera tranquil·la i civilitzada, s'ho va currar, i la vida el va premiar amb la Champions que ell volia, fent un golaç, per cert, per mi aquest és el millor partit que jo li he vist al Barça, aquella final contra el United, perquè el 5-0 contra el Madrid, o sigui, va ser tal nivell de xorreo que... O sigui...
És que li treu un mèrit.
És que van jugar contra ningú. Però al final...
No, però Maguillo l'Albert, a mi em costa de recordar una final d'una competició com aquesta, de Champions, no del Barça, sinó de qualsevol altre equip, amb aquella superioritat. I portem veient fa molts anys moltes finals de Copa d'Europa i de Champions.
Hauríem de veure com va acabar el partit d'ocasions, perquè el 3-1 és el més enganyós que hem vist a la vida. Dani Alves, aquí dia té 5 ocasions a gol. Dani Alves!
Albert, torna't a mirar un d'aquests dos partits, m'és igual, eh? O la final de Champions o el Barça-Madrid. Torna't a mirar i llavors digue'm si els 6 partits de la temporada passada s'assemblen. Però en algú, eh? En el color de la bota de Messi, en algun d'aquests partits.
Estic d'acord, discrepo molt.
Vale, tu torna't a mirar.
El 6-1 del Sevilla l'any passat...
Sí, sí, com la final de Wembley. Igualet,
vinga. No, vam disfrutar molt, home. No, i del Villa, una última cosa que volia dir, és que a mi, que tinc totes les ganes de que Griezmann triomfi el Barça, perquè el considero un jugador de futbol amb cara i ulls, el considero una superestrella, i crec que és millor que Villa, a mi m'agrada més que Villa, m'agradaria que triomfés. I és una mica el recordatori que no és tan difícil. Escolti, Villa no tenia ni mig regat. Ni mig regat. Mai se'n va anar ningú des que debuta fins que retira.
Ni Griezmann tampoc.
Com?
Ni Griezmann tampoc.
Per tant, estem iguals. Un és dretà, l'altre és esquerrà. Els dos tenen gol, els dos tenen qualitat. Escolta'm, una mica de hope. Perquè arribi el maig i això hi hagi un desglàs institucional i puguem veure el Griezmann a dalt.
Que igual influeix que Villa va arribar aquí sent un nou i es va trobar un entrenador que li va explicar: mira, si tu jugues a la banda i fas exactament això sense fer un pas més a la dreta del que jo et digui, et forraràs a fer gols i tindràs una Champions i un Mundial de Clubs al palmarès. Igual influeix que ara...
Forrar-se no es va forrar, tampoc, però bueno...
A fer gols,
Fer 25 gols, em sembla que hem dit abans.
A la primera temporada, 23.
Home, jo crec... Sempre que no el comparis amb Messi...
Clar.
No, sí, parlem de terrestres.
Comparé-lo amb Pedro.
Sí, molts més gols.
No, però Villa té més gol que Griezmann.
Per temporada jugat i per...
Més gol i més velocitat.
Clar, però és que Villa era un nou, era un rematador.
Sí, sí, correcte.
I va arribar aquí i es va adaptar a tirades marcades, si no feia res més, perquè efectivament no se n'anava ni d'un con. Jo crec que Griezmann és molt millor jugador que Villa, té moltes més coses.
Sí, però allò també era molt millor equip, és a dir, segurament també era molt més fàcil per Villa triomfar del que ara Griezmann s'ha de buscar la vida.
No, està clar, està clar.
I molt millor entrenador, les coses com
sigui. Sí, probablement.
A veure, dues coses. Tinc l'assemblea de seguida. Abans, avui li han donat un altre premi a Ramon Besa, que va ja camí de Leo Messi.
Pocs em sembla.
Pràcticament al ritme que Messi tira una falta...
Doncs avui el col·laborador d'aquest programa, el Ramon Besa, periodista del País, col·laborador de Catalunya Ràdio de sempre, ha rebut el Premi Nacional de Comunicació en la categoria de premsa de mans del president de la Generalitat. Ha fet un discurs molt breu, molt maco, defensant la llibertat de poder escriure i pensar i dir el que ell considera en tots els mitjans que li han obert les portes. I des d'aquí, doncs, li enviem una felicitació i la nostra abraçada al Ramon, que ja fa molts anys que col·labora en aquest programa, ja amb el Pere, amb mi, i quan hi havia el Bernat, i vaja, figura...
Mestre.
Un mestre. També hi ha hagut un premi per aquesta casa, TV3, Merlí. La sèrie Merlí també ha rebut un premi, Tomàs Alcoverro, vaja, una reunió maca.
Dilluns hauries de posar un reclinatori, aquí no cadires.
Per...
Ah, cony, pel Ramon. I si poseu gols de Messi pels de la tele, doncs també.
I escolta'm, avui ha parlat Melendo l'Espanyol, va. Rematarem la informació i així anem alliberats a... No és perquè arriba el Jubany. Sempre arriba el Jubany. És bastant malparit. L'Espanyol, que està en aquesta operació permanència que va inaugurar el Xavi Efina, doncs avui ha parlat Melendo, que és un dels que esperem acabi de treure el cap en els propers partits.
Sí que es verdad que es importante, no te lo voy a negar, pero tampoco es una final. Todo el mundo queremos ya revertir esta situación. Nosotros creemos en lo que estamos haciendo, creemos en que lo podemos sacar adelante y queda mucha liga aún y totalmente estamos capacitados de sacar esto adelante.
Aquesta aturada l'ha d'aprofitar l'Espanyol per agafar aire i arreglar-ho. Us quedeu a votar?
Sí, I tant.
Quedes a votar, Martí?
I tant.
Vets de números,
si voleu.
Només fa dies que no votem.
Des de diumenge, assemblea de compromissaris.
Assemblea de compromissaris.
Gerard Jovany, bona nit.
Molt bona nit.
Com estàs?
Molt content de ser aquí.
Vas viure la jornada electoral en primera persona.
Sí, en un lloc molt especial, a més, la seu de Ciutadans, a Barcelona.
No vas portar gaire sort.
No es veu que no. Una pena.
12 i 5. Repassem.
Va saber greu.
Et va saber greu.
Ho hauries d'haver vist, eh? Silenci.
Home,
tot el carrer val més en silenci.
Sí, els veïns també.
Tothom a casa seva.
Bé, en aquest programa fem preguntes. La setmana passada vam preguntar-vos precisament què us sembla que els esportistes opinin o si us sembla bé que els esportistes es posicionin políticament. Doncs resultat contundent, eh? Amb un 78%, la fotografia de Piqué amb el de Vox al darrere.
Ortega Smith.
78% que sí, 17% que no, 4% d'abstencions. Per tant, que els futbolistes, esportistes en general, diguin el que els sembla. Cap on tirem avui?
Doncs cap a l'Aràbia Saudita tirem, si voleu. Sí, perquè avui volia plantejar veure què us sembla aquest experiment que farà la Federació Espanyola de Futbol de traslladar la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. Exposarem arguments a favor i en contra.
Avui, a l'Assemblea de Compromissaris, us plantegem, us sembla bé o malament que competicions com la Supercopa d'Espanya les envino a l'Aràbia Saudita?
La Supercopa Espanyola de Futbol es jugarà definitivament el mes de gener a l'Aràbia Saudita. La Federació Espanyola de Futbol ha venut la competició degudament inflada i recauxutada per uns 120 milions d'euros. Uns xeics àrabs, els qui agrada molt el futbol, en són els compradors. Sens dubte, uns clients excel·lents del Regne d'Espanya, que tan aviat encarreguen una Supercopa de Futbol per estar distrets, com unes quantes bombes per estar distrets també. Però alerta, que el xeic Abdulaziz bin Turkin bin Faisal bin Abdulaziz al Saud, que és el d'esports d'allà, assegura que fins i tot les dones saudites i no saudites podran gaudir de l'espectacle, podran vestir-se com vulguin i podran triar el seient que vulguin. Ja ho veieu, per allà on passa, Espanya hi porta aires de democràcia consolidada. Per això us preguntem, us convenç la venda de competicions esportives a països estrangers? Sí? I què fotem nosaltres? Els comprem a ells? Una cursa de camells? O més aviat penseu que és una pràctica que deshumanitza el futbol i converteix els jugadors en membres d'una companyia de circ que surt de gira per tot el món? Avui a l'assemblea del Club de la Mitjanit, venda de competicions, sí? O venda de competicions, no?
Bé, doncs debatrem sobre aquesta qüestió. Podem votar a favor, en contra o en blanc. Arguments per sí, vendre les competicions a països estrangers.
El primer és un argument a favor, però amb matís. O sigui, molt a favor de vendre productes a fora, no? Tot el que sigui guanyar pasta al final. Però, collons, no venguis els teus 4 millors equips a l'estranger perquè al final acabes perjudicant la teva pròpia competició, no? Si portes Barça, Madrid, Atlètic i València allà, sí, a mitja temporada al mes de gener, al final pot acabar perjudicant el teu mateix producte. Porta els pitjors, no? I fes una competició, fes una Copa Camello, per exemple, que fos a l'estil cullera de fusta d'aquest gran esport i nobilíssim que és el rugby. Vamos a jugar a la Copa Camello en Aràbia Saudita. I la jugaran qui, al final de la primera volta, l'equip que vagi penúltim contra l'últim. No? Dones una mica d'emoció. Al final és un títol, no?
Sí, seria un Espanyol-Leganés.
Espanyol-Leganés, seria... Ara ho he dit per dir, no està pensant en l'Espanyol. També pots, com a càstig, digues, els que fotin menys espectacle, els que marquin menys gols, diguéssim, aniran al d'allòs, que també serien l'Espanyol i el Leganés perquè porten 7 cada un. Però, bueno, és casualitat, vull dir, tampoc vol dir que al final de la primera volta l'Espanyol vagi penúltim, eh? Vull dir, no. Però fem això, fem una nova competició que tingui una mica d'al·licient, també ho pots acabar venent, però portes els dos pitjors equips cap a l'Aràbia Saudita i no portis el Barça, home.
Bé, és el primer argument a favor, el segon argument a favor.
Doncs que allà crec que la Supercopa Espanyola allà tindrà bona premsa. Allà no com aquí, que normalment la menyspreàvem una mica, no?, la Supercopa Espanyola. A més, aquí ho critiquem tot. No? Un nou format de Supercopa, eh? No ens agrada perquè no sé què. En allà, les coses, les iniciatives que es fan en allà solen tenir bona premsa, no? Vull dir, més valen els periodistes que facin bona premsa, no? Perquè si no ja saps què passa, no? Et porten a l'ambaixador de Turquia, tanquen allà dintre i diuen, molt bé, anem per pas. No? I en allà, al final, acaben aconseguint bons titulars i tal, vull dir, molt diferent que aquí. O sigui que això seria un argument a favor de portar la Supercopa a l'Aràbia Saudita.
Bona premsa garantida.
Bona premsa garantida, i tant.
Per contracte.
Sí, sí. I tercer... que xoqui. Busqueu a Google, sí, i ja veureu.
Sí, hi ha vídeos i tot. Tercer argument.
Doncs aquest, ja ampliant una mica les mires, anant més enllà de l'esport, estic molt a favor de tot el que sigui portar democràcia, obertura de ments, en allà on sigui, no? Jo estic molt a favor que la Supercopa es porti a l'Aràbia Saudita, que el Barça hagi jugat avui a Cartagena. Vull dir, totes aquestes coses estan molt bé. Vull dir, tot el que siguin aquestes coses, molt a favor.
Molt bé.
Un lloc on guanya Vox les eleccions, vull dir, tot el que sigui portar aires de democràcia consolidada està molt bé.
Molt bé. Passem pàgina. Això són arguments per votar a favor, però també arguments per votar en contra d'enviar la Supercopa d'Aràbia Saudita, com per exemple...
Que no m'agrada veure patir Javier Tebas per portar una competició espanyola en un país on es vulneren els drets humans. El tio ho està passant malament i ho ha expressat últimament moltes vegades, no? Vull dir, és un país que... Per tant, això podria perjudicar la imatge d'Espanya i crec que en un moment com aquest, que hi ha organismes com Espanya Global, amb el Josep Borrell allà corrent-s'ho a tope, doncs crec que s'hauria de compensar aquest greuge de portar una competició espanyola en un país com l'Aràbia Saudita. Ho has de compensar d'alguna altra manera. Per tant, es podria fer una mica de Greta Thunberg, no? I que els quatre equips, els jugadors dels quatre equips, anessin fins allà en un catamarà o alguna cosa d'aquesta, saps? Un desplaçament que no contamini i que compensi una mica aquesta imatge que dones anant a jugar en un país on es vulneren drets humans, no? O sigui que mirem de compensar una mica, doncs, amb coses...
Anant en catamarà.
Anant en catamarà, com farà la Greta Thunberg per anar a Madrid, ha dit avui.
Sí.
En catamarà. Els últims quilòmetres els farà sobre una grua, suposo, amb catamarà, però
ell amb catamarà.
Han anunciat que aniria amb catamarà fins a la cosa aquesta del medi ambient a Madrid. No?
Sí, sí. Va, un altre argument, en contra.
Bueno, a mi m'ha sorprès una mica perquè aquí sempre hem sigut de Qatar, no? Sempre hem anat molt amb Qatar. Vull dir, des de la Qatar Foundation a la samarreta, després va venir el Qatar Airways, en Guardiola també va tenir les seves cosetes a Qatar... Ara hi tenim el Xavi Hernández, vull dir, nosaltres, i ara anirem a jugar a un país enemic de Qatar totalment, vull dir, és que tindrem el públic en contra. Hi haurà tots els saudites aniran amb el Madrid, amb qui ens toqui jugar aquell dia, vull dir que aquí hi ha hagut una maniobra fosca per perjudicar el Barça claríssimament, vull dir, nosaltres som de Qatar, una altra democràcia consolidada, però bueno, si n'has de triar una, entre dues democràcies consolidades,
la teva, no?
Triem la de Qatar, no?
I l'últim argument en contra...
Crec que és un error haver portat fins allà la Supercopa Espanyola perquè crec que la Copa del Rei s'hi adiu més, no? Portar la final de la Copa del Rei a l'Aràbia Saudita és una cosa com que tot quadra molt més, no? Al final et queda una llotja en tot de gens de l'emir de no sé on, reis, prínceps, xeics, tot de persones que no han votat ningú, no? Doncs tots estan ficats en allà, no? Al final tens una llotja, aprofites la final per fer els teus negociets, les teves coses, que sabem que n'hi han, No es xiularia l'himne espanyol, suposo, no? No? Una cosa d'aquesta, això hi...
Suposo.
Per què hem de xiular l'himne espanyol? Vull dir, no vindria gaire cuento. Després, potser sí que es baterien símbols, es baterien pancartes amb missatges, però això és una cosa que a Espanya ja es fa. Vull dir que no hi hauria diferències en aquest sentit. Per tant, jo crec que més que la Supercopa, portar la final de la Copa del Rei en allà no estaria malament.
És hora de votar. Vosaltres podeu votar a través de la web del programa, si busqueu el Club de la Mitjanit, avall a la dreta, baixeu bastant, allà trobeu la pregunta del dia, podeu votar sí, no o abstenció. Els companys de la regia també voten a favor o en contra de portar la Supercopa fora. Només veig un vot a favor i quatre en contra. El vot electrònic aquest del mòbil no sé si compta. A veure, a la taula. Però què és això? Tots en contra, menys Albert Martín. Jo voto a favor.
Els dos números voten a favor.
Clar. Martín, moltes gràcies. Martín, Joan, moltes gràcies. De veritat, us sembla malament que es jugui la Supercopa? Supercopa.
Em sembla fatal.
La Supercopa.
No, desmuntament.
Em sembla malament, com ho expliquen? És a dir, és molt legítim anar a jugar la Supercopa allà, però aleshores digues la veritat i no ho desfressis. I aleshores assumeix que vas a jugar la Supercopa a un lloc on les dones són afotejades.
Val, no. Clar, aquí estàvem parlant de...
Clar, que si fos Miami, jo tampoc estic d'acord que fos Miami.
Ah, de treure'l del lloc, eh? Jo el tema d'Aràbia ja és una història.
Clar, jo ho he relacionat indirectament perquè venia bastant a tom aquesta setmana, no? Però...
Pensa que és un moment en què el futbol ja juga a les 12 al migdia perquè li interessa a l'Àsia. Als clubs, el propietari és a l'Almeria és d'un xeic de no sé on, l'altre és de l'altre. Si ja no et queda ni el camp, no ens queda res. Si el Camp Nou està ple de japonesos, perquè cada vegada hi ha més estrangers, et posen l'horari que els dona la gana, el dia que els dona la gana, jugues contra clubs que no saps ni d'on són perquè el propietari és de fora. Si ja no jugues ni a casa, ja no queda res. Ja no queda res del futbol.
Jo crec que ja està bastant assumit que és un negoci.
Bueno, però ja està, ja no queda res.
Com a mínim que es treguin les caretes i diguin això és un negoci i ara a mi m'interessa això, perquè és veritat, la Supercopa espanyola s'hauria de jugar, però ja l'any passat la jugar a Tànger o la Dofa 2.
Sí, però ja em sembla malament com portar a jugar un partit de lliga a Miami, em sembla horrorós. És a dir, és absurd. Si ja perds això, escolta, ja, doncs, exacte, que sigui un torneig, deixem-nos de socis, d'històries ni aficionats, sinó que posin allà uns jugadors marcats, no sé, però ja
crec,
cap essència el futbol, ja.
Estic veient que ets de la perillosa secta de odio al futbol moderno.
Absolutament.
La cofradia del Tato Abadia.
Absolutament.
Molt bé,
absolutament.
Molt bé. I aquell futbol, què? No ploraven els ulls, despreniments de retina?
No.
La pilota no tocava mai la gespa.
No, però no té res a veure. No té
terme
res a
mig.
Veure.
No podem trobar un terme mig.
El futbol d'avui, de veure aquests jugadors de la Copa del Rei com el programa,
quants
aquesta
partits
essència.
A l'any es jugaran al Camp Nou, com a local? Pregunto, 35? Bueno, escolta, sí, passa res que un dia anem a no sé on.
Saps, jo entenc que per pagar Messi has de fer...
Efectivament, i això és molt important.
Però el missatge implícit d'això és... perquè les normes ho impedeixen, però tot aquest business seria molt més rendible si poguéssim jugar tots els partits on enrotés. El missatge de fons és aquest, perquè el Barça, que durant molta part de la seva història se sostenia perquè tenia molts abonats, ara el que li tenen els seus abonats, fins i tot diria que afegint-li abonats i ticketing, és ridícul comparat amb el que paguen teles, i si hi ha un boig allà a Aràbia que et paga 12 milions per anar a jugar dos partits. El missatge de fons és aquest, i que consti que jo no sóc de...
No, que va sent la gira dels Globetrotters, llavors pots anar jugant una jornada a cada punt del món.
Allà debates obert, ara, eh? No ho vull obrir, perquè més ens acaba d'arribar aquesta Copa del Rei que tant ens agrada. Partit El Álamo-Pedroñeras.
Què ha passat?
Això és a Madrid.
Ara.
Això és a Madrid.
Vol de veritat.
Ha sonat l'himne nacional abans de començar el partit.
Molt bé.
L'himne nacional espanyol. Atenció a l'himne. Clar, l'himne amb lletra és de l'època franquista.
Ha sonat l'himne franquista a la marxa reial espanyola amb lletra. És
el genet de les mans.
L'himne...
Per error, no?
Bé, no ho sé. Ara mirat, aquest poble de l'Àlamo, la victòria de diumenge va ser de Vox.
Però jo crec... Hosti, igual en aquesta ronda es passa, perquè jo no he vist mai cap partit de Copa Final a part.
El dia que tens Copa del Rei et poses flamenco. Dius...
Home, és històric per ells jugant una ronda.
Doncs bé, en aquest poble, amb victòria de Vox, avui ha sonat l'himne franquista.
Doncs mira que a l'època franquista no hi havia rei, eh?
No sabem si els de l'Àlamo són els de verd o els blancs i vermells.
Sí, jo també ho he pensat.
Si van de verd ja quadra tot.
De quin color van?
Ara no ho sé. No ho sé.
Però i qui ha passat? L'equip local aquí?
No, l'Àlamo. A l'Àlamo li podria tocar el Barça.
Tornarem a veure,
o l'Espanyol.
Amb una mica de sort ho tornarem a veure.
O pot tocar un... És igual.
Haurà estat un error.
Sí. Segur que és un error. El típic himne franquista que tens
allà.
Allà, i dius, ai, se m'ha escapat l'himne franquista.
Avui he anat a posar el taller, tu.
Martín, Fiter, Gelmà, Lemus, Costa, moltes gràcies. Farem una pausa molt ràpida i venen dues persones que en saben molt de bàsquet, un més que l'altre. Qui en sap més? Després de la publicitat.
Tot el que sents és Catalunya Ràdio. Tot el que veus és Esport 3. El club de la mitjanit, amb Francesc Garriga.
Estrès, virus, antibiòtics... Són situacions que poden alterar la flora intestinal. Ultralevura 250, amb la fórmula exclusiva de Saccharomyces boulardii, és un medicament probiòtic que tracta la diarrea i ajuda a regenerar la flora intestinal. Ultralevura cuida l'intestí. Ultralevura de Zambon en càpsules per majors de 12 anys o sobre Tutti Frutti a partir de 2 anys. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
El nou Range Rover Evoque Tech Edition ve de sèrie amb passejos pel centre, branja els millors restaurants i tardes de compres, a més d'un complet equipament que inclou Park Assist, perquè aparcar la ciutat no sigui tan difícil. Emporta't el SUV més urbà per 33.990 euros i treu tot el partit de la teva ciutat. Més informació a landrover.es.
Si tens mòbil, tens Catalunya Informació.
Catalunya Informació.
Descarrega't l'app de Catalunya Ràdio i et mantindrem informat les 24 hores del dia. Des d'on vulguis i quan vulguis, connecta amb Catalunya Informació.
A tot hora, a tot arreu.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Se habla mucho de este equipo, ¿no? Hay gente positiva, pero, por supuesto, hay otra gente con mucha maldad. Sabemos muy bien quiénes son. Lo que quieren es, quieren intentar romper el equipo, romper la dinámica. Porque estoy en el Barça. Estoy en el Barça y hay mucha gente jodida. Mucha gente que no lo han superado y que no lo van a superar.
Això que sentíem eren paraules de Mirotić de fa una setmana, escalfant ja aquest partit. Res, Macià, bona nit.
Bona nit.
Carme Lloberes, bona nit.
Bona nit. Escalfant-lo ell, no? Ja l'havien escalfat amb ell.
Bé.
Rescalfant.
Seguint afegint. Sí. Home, seguint afegint una mica de
gent. De fet, escalfant, perquè un jugador pot no dir res, que és el que fa la majoria de vegades, i ell va triar sortir...
Va fer de Lloberes.
I va fer de Lloberes.
Va fer de Lloberes i va dir... Ah, sí?
Jo diria que bastant millor que la Lloberes, eh? A mi em va agradar molt la seva intervenció.
Molt, molt.
I et dic més.
I a més, jo el tenia un pam de la cara i quan deia aquestes paraules...
Et convencia.
No, no, li brillaven els ulls d'un punt d'indignació, un punt de ràbia...
Mira, la Carme li està brillant ara, només de pensar-hi.
Sí, sí, sí.
Sí, perquè ja m'imagino, és que per mi aquest clàssic comença amb això, amb la rebuda...
I tant.
I la xiulada, i per tant, l'homenatge.
L'Audrup Figo en riu tant.
No, mira què deia avui. Tomic...
Què deia Tomic?
Perquè el Barça ja és a Madrid, eh?
Sí, sí.
El Barça ja és a Madrid, avui descansa a Madrid.
Menys a Brines, que és l'únic que no hi ha pogut anar.
Doncs avui...
No van a l'hotel nostre, avui?
No, és un altre, és un altre.
NH Collection.
Sí, sí.
Aquests també estan bé, aquests, eh?
És que aquell, t'explicaré una cosa. No els agradava, aquell. Hi havia massa gent, massa massificat. L'hotel que està a prop del pavelló i aquest és una mica més exclusiu.
Mira, escoltem, Tomic parlant de Mirotić, perquè tenen paral·lelismes tots dos jugadors.
Home.
Doncs escoltem Tomic parlant del seu company Mirotić.
No hemos hablado mucho de esto porque no hemos jugado muchos partidos aún contra Madrid.
pero supongo que para él, no sé, igual tiene más energía y más ganas para demostrar que es un jugador increíble.
Mira, esperem que no en tingui gaires de paral·lelismes, dic pel rendiment d'un i de l'altre.
Una mica millor.
Això, bastant millor. I jo et dic una cosa, com més forta sigui la xiulada, la rebuda,
millor?
Més important et fa com a jugador. És un gran homenatge.
Quan anaves a Salamanca sorties d'allà infladíssima. D'insults
i de tot. Però vol dir que és que et consideraven amb la importància que té.
No, jo crec que el Mirotic vagi allà d'aquesta manera és el que de vegades li pots trobar a faltar un jugador, diguem-ne, de la seva qualitat, que té una estabilitat en un nivell altíssim, però que a vegades pot ser un pèl fred, no? Pot ser un pèl fred.
Parles.
No, parlo de Mirotic, que és un jugador
també,
que no ha necessitat mai del caràcter per sobresortir.
Ja, que a veure si el treu aquí.
I demà aquesta punteta la tindrà.
Bueno, ja l'està traient.
Recordem la classificació de l'Eurolliga, que aquest any fa goig veure-la.
Primer contra vuitè.
Aquest any fa goig veure-la. L'any passat això era al revés. El primer era el Madrid i el vuitè era el Barça. Fa dos anys, l'any passat no tant. Aquest any el Barça va primer amb 6-1, empatat amb l'Armani de Milà, que déu-n'hi-do també l'inici de l'Armani de Milà.
Sí.
El Xesca de Moscou, el Maccabi Tel Aviv i l'Efes amb el Khimki. Aquí hi ha un embús a 5 victòries. I amb 4 victòries. 7è el Panathinaikos, 8è el Madrid, 9è el Villeurbanne.
Anem a fer una lectura positiva. Si demà guanyes, allunyes el Madrid a 3, havent jugat ja la majoria de partits fora de casa, o una part important, un terç dels partits fora de casa de la temporada en 8 jornades, deixes el Madrid a 3 si guanyes allà. I no és impossible, perquè l'any passat el Barça ja hi va guanyar la fase regular de la Lliga ACB i va guanyar la Copa del Rei.
Clar, Carme, amb aquest inici, més enllà del partit de demà, el Barça té molts números, sembla ara, d'acabar entre els 4 primers aquesta fase, no?
Són 34 partits, eh?
Si no ens podem fer il·lusions encara...
No,
Picasso, allà. Home, sí.
Tot
Picasso, diu el Macià.
Home, són 34 partits.
Però això ja ho sabíem abans de començar.
I és cert el que diu el Macià, és dir, n'ha jugat molts a fora ja i has arrambat moltes victòries, cosa que en l'època de construcció que està aquest equip i amb les baixes que té, que ja no en parlem, però que no són excuses, doncs crec que estem, jo diria, l'equip està creixent moltíssim, no? Cosa que el Madrid en aquest sentit ha fet 3 derrotes consecutives, diria, i resulta que ells com a bloc són molt millors. Jo, si a mi em preguntes...
Si el Madrid encara està per davant del Barça, tot i que la classificació digui el contrari.
Com a bloc. Ara, avui per avui el Barça per mi té 2 jugadors que no els té el Madrid.
Que són?
Higgins
i Mirotić.
I demà
I
com a...
Baby, si tu vols, però...
Bé, doncs anem al partit de demà, ja.
Sí,
allò,
sí.
Vinga, què passa demà, Carme? En què ens hem de fixar demà? Què ens explicareu demà a través de Catalunya Ràdio?
Jo començaria per Higgins.
11 perquè... dels últims 12 triples, anotat.
Clar.
11 sí, dels últims 12.
Però a part d'això, jo li veig una dificultat al Madrid perquè com el defensarà? És a dir, ell té una situació de joc... primera que està en un moment dolç de joc.
On
que,
fire.
Sí, venia de la lesió, li va costar i per mi ja està un rendiment important. Però, sobretot, quan ell juga a la part central, que juga un bloqueig directe, aquí el Madrid tindrà dificultat, perquè si li canvia en defensa, és un home que interpreta molt bé el joc, que veu claríssimament no només les seves opcions, sinó les opcions de tot l'equip. I aquest any el Barça, si una cosa està tenint, és joc col·lectiu. És a dir, jo estic dient que el bloc és el Madrid, però el Barça està jugant, i ho hem estat dient molt en les transmis de la web, no? Hem estat dient molt el tema assistenciador. Hi han 3 jugadors, fins i tot no siguin bases, que assistencien molt. Siguin Davis, sigui Higgins i no sé qui més. Vull dir-te Hanga, Delaney també. Però, per tant, per mi Higgins. Higgins és important. Mirotić, deixa'm posar l'altre punt, perquè Mirotić, fixa't que últimament en el triple no estava massa afinat. Estem un parell o 3 de partits i en canvi torna a dir doncs busquem solucions i està trepitjant pintura.
Carme, tu demà compararies a Campazzo, posant-li a Hanga, que és un jugador molt més alt que ell, o posant-li a Higgins.
I això que Hanga...
O posant-li a Higgins.
No, Hanga, jo crec que li posarà Hanga, crec que Pessic farà Hanga, però diria que li ha llegit, no?, unes declaracions que ha dit alguna cosa així, doncs que amb ell, clar, li va bastant
còmode
perquè és molt ràpid.
Jugar dia i
és,
tot
és un jugador ràpid. Però és que en aquestes situacions, a vegades no només és l'1 contra 1, sinó és la defensa col·lectiva que tu li puguis replantejar, no? Que això ho fa molt bé l'equip de Pessic, és a dir, tot el que és la teranyina que munta, el que és la pintura per poder, doncs, si et supera en l'1 contra 1, un campazzo.
Res, que demà guanyem, Garri.
No, és, ja seria... La pregunta final, és...
Ah, aquesta és la que vols saber, si...
No, home, és, tenint en compte que ve la Carme, que el Barça arriba amb 3 jugadors amb un estat de forma fantàstic, amb jugadors que estan en un estat de forma fins i tot millor que el Madrid, però el Madrid té millor equip, millor plantilla, digue-li com vulguis.
Home, té un treball fet...
Està equilibrat demà i, per tant, pot passar tot o encara està per davant el Madrid amb aquestes individualitats?
Per mi demà pot passar tot.
Pot passar tot, el Madrid està a jugar a casa, que això és un factor important a Europa, demà cap dels dos equips està al màxim del seu potencial. Per tant, no sabem què passarà, perquè
no és un partit definitiu.
Els dos estan al 70%, potser el Madrid al 80%, perquè ja es coneixen, però...
Però la diferència és que els altres anys que anàvem, aviam si guanyàvem, ara el Barça té opcions.
Va guanyar.
Va guanyar. Sí. Això ho tinc claríssim.
Doncs demà ens ho explicareu.
I tant.
A través del canal ocasional, a la web, a l'aplicació...
A l'APP, aquí estarem, sí.
I escolta'm, saps què m'aniria molt bé?
El que diguis.
Que s'allargués de les 11.
Ah, perquè entraríem al club de la mitjanit.
Ens punxa,
sí, sí, és que passarà això.
Entreu per tele ràdio.
És que passarà perquè els partits aquests importants ara van a l'instant replay, que... Pita la Mònica, que s'agrada molt, que és un àrbitre que...
La Carme. Doncs, també t'agrades molt.
La Mònica no, la Carme, en aquest cas.
Aviam, la Mònica és molt liant, eh? És molt
passat. Tu no!
És una vedet.
Carme Lloberes, una altra vedet. Gràcies, Ernest Macià, gràcies. Demà us escolteu a Catalunya Ràdio. I nosaltres tornem aquí demà a les 11, Esport 3 i Catalunya Ràdio. Qui sap si en partit en joc, si està en joc, el podreu seguir amb nosaltres. Gràcies a tots els que feu possible aquest programa. Que tingueu una bona nit. Adéu-siau.